Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. L'oposició demana que les conselleres d'Interior i Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per aclarir la suposada infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà en una assemblea de docents. Parlament, Jordi Corbalan.
Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP creuen que cal una investigació exhaustiva dels fets i que les responsables d'Interior, d'Educació i també el director dels Mossos ho expliquin al Parlament. Esperen aquestes explicacions per decidir si demanen responsabilitats polítiques. Sentim Judit Toronjo, de Junts, i Andrés García Berrio, dels Comuns.
Qui coneixia aquesta decisió dins del govern, si Parlon i Niubó com a conselleres n'estaven, per tant, al cas. Si es confirmen els fets, estaríem davant d'una vulneració molt greu dels drets fonamentals.
Explicacions urgents, rectificació, i en funció d'aquests elements valorarem demanar responsabilitats polítiques i o a nivell de comandaments policials.
Jordi Corbalan, Catalunya Ràdio, Parlament.
A tot això, el president Salvador Illa ha sortit a defensar els Mossos i ha recollit el guant de l'oposició. Ha assegurat que la consellera d'Interior, Núria Parlon, donarà explicacions al Parlament. En una entrevista a la SER, Salvador Illa ha assegurat que el cos fa la feina que ha de fer.
No tenía conocimiento de esto, pero tengo una confianza y, por descontado, mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra. La consellera dará las explicaciones oportunas y ayer ya se hizo un primer comunicado al respecto, ¿no? Actúan con profesionalidad y hacen el trabajo que tienen que hacer y que tienen encomendado, ¿no?
Més notícies, Natàlia Ramon.
El primer ministre britànic Keir Starmer defensa que no dimitirà malgrat el mal resultat dels laboristes de les eleccions locals en alguns municipis del Regne Unit. Diverses veus importants del seu partit li han demanat que plegui, però Starmer s'hi nega i defensa que serà el líder de la seva formació per a les pròximes eleccions generals.
No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem. And that's what we will
do. Els resultats apunten a un ascens del partit d'extrema dreta i anti-immigració Reform UK, que lidera Nigel Farage.
Atenció a aquest estudi que s'acaba de publicar. Les morts per fred i calor a Europa es podrien reduir en prop de 60.000 cada any si s'aconseguissin eliminar les desigualtats socioeconòmiques. És la conclusió d'un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona que per primer cop quantifica el pes de factors com el PIB o l'accés als serveis sanitaris en la mortalitat associada a les temperatures. Montse Poblet.
Bon dia. L'estudi que analitza la mortalitat i els factors socioeconòmics de 32 països europeus constata que el fred mata sobretot a les regions més pobres. A les riques, el problema és la calor. La investigadora de l'IES Global, Blanca Paniello, ens explica per què.
La prosperitat no és un factor protector, però bàsicament pel fet de que aquestes ciutats on hi ha més prosperitat econòmica, més activitat, també són zones on hi ha més urbanització, l'aïlla de calor urbana, i per tant hi ha com factors afegits que fan que les zones urbanes tinguin major risc.
Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
I avui s'acaba la gratuïtat del servei de Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per agafar el tren. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei, que ja arriba, diuen, al 96%. Els usuaris demanen que si han de pagar Rodalies funcioni correctament. Estació de Sants, a Barcelona, Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. Entre els usuaris hem trobat de tot. Hi ha qui ho troba lògic, qui ho troba fatal, però tothom ve a coincidir en una cosa. Més enllà de si ara toca pagar, el servei ha d'estar en condicions.
Entenc que tard o d'hora això tenia que passar. Si realment han solventat tots els problemes que hi havia, ho trobo bé. Si encara tenim problemes, doncs jo crec que tindrien que extendre aquest període de gràcia.
Molt malament, perquè el servei és una merda, com abans. No s'ha resolt res. I no és qüestió de pagar o no pagar. Vull un servei en condicions.
A mi em sembla molt bé. Jo vull pagar Rodalies, però que el servei ha d'estar adequat al pagament.
Els abonaments gratuïts han durat 3 mesos i mig. Recordem que són targetes de 10 viatges. Les que quedin pendents fins a esgotar els 10 viatges, a partir de demà ja es perden. Qui sí que pot recuperar viatges a partir de demà és qui tingués algun abonament només de Rodalies a mig utilitzar quan va entrar en vigor la gratuïtat. Ho podrà fer a les taquilles. Joan Garcia, Catalunya Ràdio, Estació de Sants.
Esports Montserraia.
Ambient molt crispat, al límit, al vestidor de Madrid a les portes del clàssic de diumenge. Fede Valverde es baixa amb un traumatisme cranioencefàlic després d'una baralla ahir amb Tchouaméni, que el va portar a l'hospital. L'uruguaià estarà de baixa entre 10 i 14 dies. El Club Blanc ha obert un expedient disciplinari als dos jugadors. A aquesta hora comencen els entrenaments de Barça i Real Madrid. La 35a jornada de la primera divisió masculina de futbol comença avui amb el Llevant Osasuna. A les 9 del vespre, l'Espanyol visitarà demà un rival directe per la permanència, el Sevilla. Aquest migdia parla el tècnic Manolo González. A Coimbra, Portugal, semifinal femenina de la Champions d'hoquei patins. Vilassana, Fraga, 2:15 de la nit, en directe Esport 3. També a Coimbra, el Barça jugarà demà en semifinals de la Champions masculina contra el Benfica. Ahir els blaugranes van eliminar l'Sporting de Portugal 2-0 a la pròrroga. En handbol, a Sant Sebastià, quarts de final de la Copa Femenina, Gran Canària-Granollers a la 1 del migdia. I a la Lliga d'handbol, a la Lliga Sobal, Granollers-Conca a les 7. A la Lliga de futbol sala, Barça i Pozo de Múrcia juguen avui el lideratge al Palau a 8:45 per Esport 3. I en ciclisme, avui comença a Bulgària la 109a edició del Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard com a gran favorit i amb els catalans Marc Soler i David de la Cruz.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Dimecres es va estrenar a la sala Atrium de Barcelona l'obra La meitat de l'ànima, basada en el thriller històric del mateix títol de l'escriptora Carme Riera, que va guanyar el Premi Sant Jordi l'any 2003. Adaptada per Ramon Simó i Magda Puyo, que n'és la directora, i protagonitzada per Mercè Arànega i Antònia Jaume. Avui ens acompanyen a l'estudi de Catalunya Ràdio. Mercè Arànega, bon dia.
Hola, bon dia.
I Magda Puyo, bon dia.
Molt bon dia.
Benvingudes al matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies.
Com va anar l'estrena dimecres?
Molt bé, fantàstica. Va estar molt bé.
Havíeu fet una preestrena ja a Salt, no? Va ser...
Sí, a Girona, divendres passat, amb el teatre ple, tot esgotat, i va ser molt bonic. Llavors aquí s'ha fet l'adaptació per una sala més petita, però la resposta ha estat fantàstica, sí, sí.
I a més va venir la Carme... Ah. I va estar emocionada, entusiasmada, sí, sí. Li va agradar moltíssim.
La Carme Riera.
Anava vestida vermell, no?
Sí, sí,
exacte.
Elegant, com és ella.
Com és
ella. Què et va dir, Mercè, quan ho va veure? Perquè no havia vist res.
No havia vist cap assaig, res. Bueno, em va dir que meravellós, que no s'imaginava que les seves paraules, dites així en veu alta, poguessin tenir aquesta força. També hi havia coses que no recordava. Diu, han anat dient coses, clar, diu, fa tant de temps que ho havia escrit. Diu, però es va emocionar molt, perquè no s'ho imaginava, que poguessin agafar aquesta volada, les seves paraules.
A mi em sembla que és una cosa molt, molt difícil de fer i d'acceptar, no? Que tu escrius un llibre amb la teva pròpia veu, amb les teves paraules, amb la teva imaginació, que avui algú agafa, s'ho fa seu i t'ho ensenya a la seva manera. I et pot agradar molt o et pot agradar gens, no? Perquè al final, o al contrari, no sé, vull dir, és un exercici interessant de fer, no?
De totes maneres, això també passa amb els autors vius. Quan hi ha un autor, una autora, no? I li poses en escena, tu a l'escena també poses coses teves, per tant, sempre és una traducció. L'editora ens va dir una cosa molt bonica, que jo vaig trobar genial, que té a veure amb l'adaptació del Ramon Simó i té a veure amb la posada en escena meva, i amb aquestes meravelloses actrius, que és que havíem agafat la novel·la, l'havíem destruït i aleshores havíem creat amb un altre llenguatge exactament la novel·la. I això és molt maco, perquè vol dir que havíem trobat l'essència, no?, entre totes.
Sí, i de totes maneres s'han respectat les paraules de la Carme. És a dir, no és una adaptació en la que tu llegeixes la novel·la i escrius amb unes altres paraules, sinó que el que ha fet el Ramon, que és dificilíssim, és tenir un 30%, més o menys, no?, un 30% del que seria la novel·la, agafant una frase d'aquí, una d'allà, un tros d'aquí, un tros d'allà, i t'explica la mateixa novel·la, però només amb un 30% menys. Clar, això és dificilíssim.
I a la novel·la hi ha molts personatges, perquè és una novel·la que té un recorregut individual, un recorregut emotiu individual, però també té un recorregut històric, des de la Guerra Civil fins ara, no? Aleshores, clar, hi ha molts personatges reals i personatges ficticis. Això és molt xulo, perquè mai saps què és veritat i què és mentida.
La paraula, deies, no? Dius que és un ple de la per l'oïda, aquesta obra.
Sí, és bàsicament paraula, perquè no hi ha una acció. Expliquem, aviam, és un thriller. En realitat, hi ha un personatge, que és el que faig jo, que és una mica, no és l'alter ego de la Carme, però és una escriptora, que un bon dia està signant llibres amb en Quim Monzó, Jaume Cabré, i ve un senyor i li dona una carpeta. En aquesta carpeta hi ha una sèrie de cartes i de fotografies que representa que són de la meva mare, on es parla de que té un amant, de que la meva mare va morir quan jo tenia 11 anys, amb un accident. Resulta que vaig descobrint que aquest accident no és el que m'han explicat, que té un amant, aleshores jo no sé si el meu pare, el que jo crec que el meu pare és el meu pare. Entre tot això, resulta que la mare també, en aquesta època de postguerra, feia contraband de peces d'art, servien per pagar la resistència, era un doble joc, era surt camí...
Una crisi d'identitat brutal.
Surt camí, surt el pla, surten tots els personatges d'aquella època, d'aquesta postguerra, i es va liant la troca. Jo l'únic que vull saber és, diguem-ne, el que vol la novel·la és la memòria. Qui sóc? Si no sé qui sóc, si no sé d'on vinc, qui collons sóc? I aleshores hi ha una part molt important que passa a Mallorca, perquè el pare era de Mallorca i jo he viscut tota la meva infància a Fornalutx, un poble molt bonic, molt petit. Llavors també hi ha algunes parauletes, algunes coses que fan referència a les illes.
I tu ho incorpores, diguéssim, també, a l'hora de parlar?
No, perquè la Carme ja escriu en català, però hi ha algunes parauletes, no sé,
borballes,
bobotes, algunes cosetes.
Què són bobotes?
Fantasmes.
I borballes són tonteries.
Mm-hmm. No diguis més borballes, no?
Per exemple, hi ha un moment que em diu tens complexa de no sé què, i jo dic, bé, borballes freudianes. M'imagino...
D'Electra.
Sí.
Clar, per tant, és un diàleg, diguéssim, que el que teniu una mica, no?
Sí. Ella llegeix les cartes...
L'Antònia Jaume.
Sí. L'Antònia va llegint les cartes...
I tu reacciones a les cartes.
I jo vaig reaccionant. I després hi ha un moment en què deixa de llegir les cartes i totes dues anem tenint diàlegs. Sí.
El llibre, l'escriptora demanava ajuda als lectors per esbrinar què va passar, no? Qui era la seva mare, com i per què va morir, quins són els seus orígens... A l'obra... I jugueu en això amb el públic, també, o no?
Sí, nosaltres també juguem amb això. Hi ha una sorpresa final, i aquesta sorpresa final té a veure amb això, que no te l'explicaré.
No, clar, també. Aquí està tant que la gent ho vagi a veure.
S'ha traslladat a la novel·la. Ella escriu la novel·la per demanar ajuda als lectors per poder trobar aquest home que em va passar aquesta carpeta, que és el que deu saber d'on ha tret les cartes. I aleshores el que han fet la Magda i el Ramon és traslladar això al teatre, i jo qui demano l'ajuda és als espectadors.
Clar, és una ajuda diferent, perquè una cosa és una ajuda de lector, no? que és més interior, que el públic és molt més directe.
No, es tracta de si algú estava aquella tarda en què jo signava a la cua de la parada de la llibreria Catalònia i va veure aquest home, perquè a més el descri, que era mitja edat, cabells no sé com, ulls tal, i aleshores si hi ha algú que s'hi va fixar, o que algun dia, i per això es van posar en escena, una cosa molt bonica que han fet, explica-ho tu.
Sí, és que l'escena...
Amb el CSI,
és que el Ramon i jo vam agafar molt el costum per relaxar-nos, de veure sèries d'inspectores i d'inspectors.
Sí, no, està bé.
Per exemple, la Vera, no sé si l'heu vist mai, desconnectes molt perquè és estupenda, irònica, dolenta, és estupenda. Llavors, quan vam llegir l'obra, els dos ens va venir com a l'hora, no? Això és semblant, no? I aleshores el Ramon va crear un espai escènic on s'hi acaben posant moltes fotografies. I llavors es convida al públic, d'alguna manera, a venir a l'escenari, perquè segurament aquelles fotografies li poden recordar alguna cosa.
Clar, hi ha fotos de la meva mare, hi ha fotos, van sortint tots, el sempre un al camí, tothom sí, va sortint
els feixistes de l'època, els feixistes, però també surten els maquis.
Els maquis, sí, el Sabater, el Fasseries, sí, el tots
van sortint. És a dir, van sortint tots i es van relacionant amb la mare i es va negant o afirmant la possibilitat de que tingués relació.
Clar. Això és bonic, perquè al final és una història universal, universal dins de Catalunya, no? Del que va passar en aquest país, però molt, molt particular, no? Com la història de molts ciutadans d'aquest país. Sí, sí.
I hi ha una cosa curiosa que em va fer molta gràcia. Quan jo vaig venir de l'Argentina amb 10 anys, vaig venir en un vaixell que es deia, suposo, Cabo San Vicente. Eren dos vaixells bessons de la companyia Ibarra. Perdó, el Cabo San Roque i el Cabo San Vicente. Jo vaig venir en el Cabo San Vicente. Bé, doncs la Carme Riera, en aquesta novel·la, fa que el meu personatge, quan era petita, explica que feia un viatge cada any amb el pare, tots dos sols, la mare ja era morta. I en un d'aquests viatges, rumba a Nova York, a bordo del Cabo San Vicente. I posem una foto. Jo quan vaig veure això vaig dir, no m'ho puc creure. Wow. És un vaixell de fa 50 anys.
O sigui, l'espectador també connectarà amb les seves històries particulars, com tu vas connectar amb aquesta fotografia.
Home, clar. Jo m'hi vaig estar 16 dies en aquest vaixell. Vaig venir de Buenos Aires a Barcelona l'any 68, imagina't. I quan veig el Cabo San Vicente allà no m'ho puc creure.
I es parla molt de Barcelona també, saps? Mm. De llocs concrets de Barcelona. Sí. I per tant pots tenir records d'això.
La veritat de l'ànima fa referència precisament a això de la memòria. No, que dèiem, és a dir, la memòria és l'ànima de les persones, bé dir, sí, no? I tu el que fas un viatge per conèixer aquesta altra meitat que durant molts anys no has conegut.
Clar, ho diu, sense memòria som morts. La memòria és l'ànima de les persones. Si no tenim memòria, no sabem qui som, no sabem d'on venim, però clar, això passa molt. Ara hi ha aquest programa fantàstic de Quanta Guerra, perquè a molts no se'ns han explicat les coses dels pares o dels avis de la postguerra. El meu pare, per exemple, va estar en un camp de concentració alemany. Mai em va parlar a casa. Mai, mai. Lo poc que puc saber és per la meva mare. Lo poc. És a dir, no se'n parla d'aquests passats foscos.
La transició... Disculpeu, la transició, diguin el que diguin els polítics, no em sembla cap exemple de res. Mm. És un frau immens. El nostre país... és un país d'amnèsics, és un fragment de la meitat de l'ànima.
Sí, sí, això ho diu...
d'amnèsia col·lectiva.
Sí, sí, és a dir, quan parlem de la identitat, de que aquest personatge busca la seva identitat, no oblidem que nosaltres també a vegades oblidem la nostra identitat, no? O sigui, és a dir, que és un viatge individual i un viatge col·lectiu. I efectivament la transició per un dels personatges, perquè surten diversos personatges que expliquen la relació que van tenir amb la seva mare. I aquest cas és una dona que és filla d'anarquista i que quan a la postguerra el que ha de fer és fer veure que és franquista. Per poder sobreviure, no? I tantes que van haver de fer això, no?
Capacitat de simulació.
Sí, i aleshores... Però ella no oblida qui és i no oblida aquesta mirada crítica, segueix tenint aquesta mirada crítica i considera que els pactes que es van fer a la transició són pactes que ens han portat a un lloc absolutament erroni, diguéssim, no?
És un pacte de silenci.
És un pacte de silenci i, per tant, un pacte de tallar la meitat de l'ànima, és a dir, que et desapareixi la meitat de l'ànima com a poble.
I crec que això també, amb el pas del temps, el que ha provocat aquesta amnèsia, diguéssim, és que també hi hagi una banalitat de la història, no? Quan sentim certs discursos, i amb aquesta impunitat, si tu coneixes la teva pròpia història familiar o la del país, et ressona i et crema, no? Penses, com pot ser que estiguem acceptant que públicament es puguin fer aquestes declaracions? Venim d'on venim.
Sí, yeah. És com que no hi ha vergonya.
I què fem, Ricard?
Doncs fer coses com la que fas, com les que fas.
Clar, com ho arreglem?
Memòria
i també moltes altres coses, perquè a l'obra hi ha molta emoció, no? Per exemple, tu tens moments realment molt emotius, molts emotius positius i negatius. Per exemple, també hi ha molt d'humor. És curiós, no? Una de les coses que ens va dir la Carme Riera és, ostres, que com heu copsat l'humor? Perquè ella és molt, una dona molt irònica, molt, molt, molt. I aquest humor que ella, que tant l'Antònia com ella saben repartir, no? Repartir bé escenari, doncs crec que també li dona un sentit i una versatilitat molt, molt xula a l'obra.
Sí, aquí estem, Ricard.
Aquí no, estem a la Sala Atrium.
A la Sala Atrium, sí, fins al 7 de juny.
Fins al 7 de juny.
Fins al 7 de juny.
I crec que pot ser molt interessant per la gent aquesta. És particular, no? És una peça particular.
És un repàs, sí. I això que deia, clar, hi han, surten entrevistes en vídeo que s'han hagut de trobar tres actrius de 80 i pico d'anys perquè fessin aquests personatges que en la postguerra podien tenir 20 anys o en l'any
5... O 17,
o 17, sí, o el que fos, no? Des de una feixista, és a dir, algú addicte al règim, a una altra, com ella diu, doncs, que va haver de marxar a França, a la infermera... Bueno, és...
Hi ha personatges que apareixen.
Hi ha aquests vídeos, hi ha àudios... Clar.
També apareix un àudio d'un nebot del qui se suposa que va executar o atropellar sense voler a la seva mare...
O es va suïcidar, o la va matar l'amant, o la va matar el marit, i dius, embolica que fa fort, qui la va matar?
Que tot això ens porta després a una reflexió, que és que sí, potser hem d'acceptar també a viure sense saber-ho tot.
Sí. Sí. Es pot perfectament, ja. Es pot.
Que a vegades ens obsessionem molt en omplir un buit, sí. I potser és un buit que no cal omplir, no? Sí. Hi ha coses particulars.
Sí, i recorda, per exemple, no, que hi ha un moment en què l'altre personatge, que és la seva cunyada, l'Antònia Jaume fa de la seva cunyada, que és argentina, nascuda a Argentina però emigrada a Mallorca, i que diu clarament que ella opta per l'oblit.
I jo li dic, ets una argentina atípica, de les poques que defensen l'oblit. Però sí, hi ha un personatge
que defensa.
Però
ella té les seves raons.
Per exemple, Mercè, hi porto cap a una cosa més personal, si vols, no cal entrar-hi, però tu has patit de la teva vida coses que ens vas explicar un dia també aquí, has explicat públicament, no?, de la teva adolescència, et vas casar, tot una història. L'oblit no t'ha ajudat com a teràpia durant
però
molts anys?
Però no cal oblidar. Sí, però jo no he oblidat res, si no ho podria explicar. El que passa que crec que no m'ha afectat, o potser sóc una persona molt positiva i he mirat sempre endavant. Oblidar, jo penso que oblidar no és bo, perquè oblidar vol dir que estàs vivint un engany. Perquè estàs intentant oblidar algú que forma part de tu, però, en canvi, penso que es pot tirar endavant perfectament amb les coses que t'han passat si mires endavant. Ara, si això t'ha deixat traumes, clar, suposo que cada persona és diferent. Hi ha persones més fortes, hi ha persones més dèbils. Diguem-ne, jo podria tenir molts traumes, no els tinc, o si els tinc estan allà tan amagadets, pobrets, que m'han deixat tirar endavant perfectament, no? Però també té a veure, suposo, amb la fortalesa de cadascú, no? Però sí. Oblidant, no. Oblidant, no crec que sigui bo. Però no cal recordar-ho. És a dir, forma part de tu i ja està, és el teu passat.
Clar, però et defineix.
Ah, sí, suposo que sí. En aquí estem d'acord. Et defineix.
I et defineix una cosa que segurament doncs, tu no potser no voldries.
I no n'ets conscient. Clar. Potser no n'ets conscient. Sí, és possible i marca la teva vida. Sí, és possible. Però jo penso que el que has de fer és acceptar la vida que tens i tirar endavant i pensar que és la que has escollit, no la que ve donada pel teu passat.
No, absolutament, perquè tu tens la clau per decidir, un cop et passa el que et passa, de cap on
vas, portes. Cap aquí, sí, o cap allà.
Sí, sí. I tenir la fortalesa, que és la que sempre has tingut i que demostres també els escenaris. Per cert, Mercè, que això és un teatre, la Sala Atrium és una sala petita.
Sí, 90 o 90.
Tu estàs acostumada a actuar a grans sales. No sé si te'n van dir un dia baixa el volum. Cal que ho sàpiga.
No.
Ho senti al carrer de...
El dia abans de l'estrena, que vam fer un passe, clar, havíem fet la funció divendres a Girona. Girona, a Salt, és un teatre gran, que has de projectar la veu. I vam començar el passe, vam parar per alguna cosa, i dic, Magda, estic tirant massa volum de veu, i em diu, no, dic, és que m'ha semblat que estava projectant com si estés en un gran teatre. I sí, sí, realment he d'aconseguir...
Sí, però la Mercè té una capacitat d'adaptació a l'espai que va ser res.
Sí, sí, sí.
Suposo que és ideal per fer aquesta obra, no? La sala de...
Sí, sí.
És dir, necessiteu aquesta intimitat.
A veure, és diferent, perquè a Sal també va ser molt interessant. Sí. Perquè, a més, visualment és molt bonic, hi ha un tipus de llum que ha fet el Quim Alcora que és xula i que de lluny també es veuen altres coses. Però, clar, veure-li els ulls a la Mercè mentre es fa el monòleg sobre el seu pare, que per això li diuen que té un complex d'Electra, doncs és molt interessant. Sí o no, veure't els ulls?
Sí, home, sí, tant. Els ulls de la Mercè sempre han sigut extraordinaris.
Pots comptar.
Per cert, que vas venir al febrer a parlar de l'obra Els fills.
Sí.
Que va ser un èxit espectacular. Sí. Va acabar el 29 de març amb Embuixaderes i la Vilarassau.
Sí.
Torneu a fer estada de l'1 de juliol.
Juliol de l'any que ve.
Del 27 fins a l'1 d'agost.
Fins a l'1 d'agost.
No he trobat més forat que el 27, un mes d'estiu.
Fins al 8 d'agost. Primera setmaneta d'agost, també, al teatre.
Per tant, vol dir que el balanç va ser molt
sí,
bo.
Sí,
molt bo.
Molt, i després farem bolos a l'octubre i al novembre. D'això que estem fent ara de la meitat de l'ànima també farem bolos. Ara, el juliol, començo a assajar amb l'última que ha escrit el Josep Maria Miró, que la farem al Nacional a l'octubre, que la vaig llegir ahir. És preciosa.
Però a mi el Josep Maria m'agrada molt. Ha sigut a l'obra meu, el Josep Maria, perdona.
És de lo més maco, mira que els hi he llegit totes, eh?
Alguna cosa, no?
I sí, sí, es diu El Cadell i la farem al Nacional. I assagem ja a juliol, és a dir, que vaig empalmant. Farem la segona temporada del Departament Amades, aquest estiu.
Molt bé.
Bueno,
això vol dir que no pares?
No, per... Toca fusta, no sé si això és fusta o melanina d'aquella, per si ho cas toquem el cap. No, molt bé.
Doncs ens alegrem moltíssim. Aneu a veure-ho, perquè això també s'acabarà un dia. No sé què passarà després del 7 de juny.
Ja han sortit bolos.
Sí?
Mira, sí, estan sortint bolos. Sí. A Mallorca ja en tenim dos. Sí, I anirem a Maó i a Ciutadella, això està claríssim.
Sí, va venir la Maranta, que és la programadora de Lloret, venir a Girona, a Sal, sí, i estava encantada i va dir, sí, també veniu a Lloret.
Qui vingui...
Ho comprarà.
No hi ha cap dubte.
I bueno,
doncs que abans
a veure si no treballo tant i tinc ganes de tornar a col·laborar amb tu.
Home, doncs això estaria molt bé. Ens hem d'inventar coses, va.
Sí.
Ho farem. T'ha agradat molt la ràdio, però aquest any no podràs.
Doncs trobarem un forat. Ja sí, perquè aquest any ho he trobat a faltar. Sí.
Sí, eh?
Sí.
Doncs parlem.
T'he trobat a faltar. Doncs, et sento cada dia, però
ja ho saps,
no és el mateix.
Que aquí estem. Mercè Arànega, Magda Puyo, moltíssimes gràcies. Aneu a veure-ho. La meitat de l'ànima, la sala Atrium, des de ja fins al 7 de juny, de dimecres a dissabte a 7:45 del vespre, que és una hora fantàstica, per cert, i diumenge a les 6 de la tarda. Són 90 minuts, també, que va perfecte, clavats.
Moltes gràcies. Mercè, gràcies.
Adéu.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Al Corte Inglés i Hipercor tens un 15% de regal per les compres de matalassos i bases.
Per les properes compres de tèxtil, llar i descans. I ho pots finançar fins en 12 mesos.
Només el 8 i el 9 de maig al Corte Inglés i Hipercor.
Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al corteinglés.es.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia de Vitarrenta, recibes un dinero sin moverte de casa. Llama gratis al 91-197-1700. Vitarrenta, tu vida con más rentas.
Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3K. Disponible a les principals plataformes digitals. Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
I finançament fins a 12 mesos.
Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions i exclusions del Corte Inglés.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Jordi Vilà és el nostre cuiner que cuina i quan em vas dir, Paula, jo vull parlar de múrgoles, vaig dir, fes el que vulguis, però jo no sóc molt de múrgoles. Sí. Cosa que a partir d'ara doncs, ja em condemna a tots els mals, no?
Sí, jo t'haig de dir que no entenc com es pot no ser molt de múrgoles.
Ai, és a dir... em sap greu, veu?
Un restaurant caníbal a Berlín.
És un bolet que sembla una miqueta com una bresca d'abelles i té tota una rugositat que fan ideal per fer-lo guisat perquè la salsa s'adhereixi allà, es posa allà i es converteix en gustosíssim, boníssim.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Bon.
Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
Parella, què us podem partir?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són 11:45 i a aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio. Taula de recomanacions pel cap de setmana. Amb Artur Ramon, Carlota Freixenet, Mariola Covells, Marta Viana, Robert Prat i Francesc Soler. Bon dia!
Bon dia!
Artur, com estàs?
Molt bé, i tu?
És que vas molt elegant avui. Que vas, tens alguna cosa important? Vens algun quadre important?
Sí, avui he de fer algun...
Ah, sí? Una
cosa important.
En divendres?
Sí, en divendres passa a vegades.
Però no és habitual, això, no?
No és habitual. Però a vegades passa que el divendres allò has d'anar més mudat.
La resta també aneu molt mudats.
Estupendo.
No sé si teniu alguna cosa important. Important a vendre o... No, la Mariola no la veig, però segur que va estupenda.
Bueno, és que a mi me dona el mateix que siga divendres que dilluns. Jo vaig conjuntada sempre.
És que, clar, sí. Sempre és una alegria veure't, això és veritat. Amb això tens raó. Artur, comencem per tu. Va, ens portes una exposició.
Sí, he vist una exposició al monestir de Pedralbes que veritablement m'ha impactat i, a més, quan després he sabut la història que hi ha darrere, encara m'ha impactat més. Es tracta de la primera retrospectiva mundial de l'artista fotògrafa Khadija Saye, que és una artista gambiana i britànica que es va caracteritzar sobretot pels seus autorretrats. Aquesta artista va fer diverses sèries importantíssimes i sobretot la més coneguda és una que es diu Dwelling in the Space o We Breathe, que són 9 autorretrats amb objectes rituals de Gàmbia. I dic per què em va impactar. Em va impactar molt les imatges que vaig veure perquè són absolutament potents, autèntiques, molt parlen de la identitat, de la memòria, de la dimensió espiritual, però és que a més després, allò que entres a internet i comences a mirar i te n'adones que aquesta artista va morir amb 24 anys només en aquell famós incendi, us en recordareu, del 2017, d'aquella torre del nord de South Kensington a Londres, i va morir ella amb la seva mare.
Ostres.
I part de l'obra va quedar destruïda, també, perquè era un artista, no tenia taller, vivia en aquell espai, i el que es va poder salvar es pot veure ara en aquesta exposició magnífica del monestir de Pedralbes, que, això sí, hem d'avisar que estarà només fins al 31 de maig, és a dir, hi ha poc temps per veure-la, però val molt la pena perquè és veritablement bonica i autèntica.
Del 26 de febrer, que ja fa temps que corre, fins al 31 de maig al monestir de Pedralbes. Carlota, anem amb tu a un festival a Granollers.
Som-hi.
Vinga. Caram.
Sí, a més, la gràcia és que és un festival per nanos.
Això és el Minibit, que és una cosa meravellosa que fa uns quants anys que estan fent a Granollers. És un festival de música normal, hi ha molt de punk, hi ha molt de rock...
Música normal
molt de...
m'agrada molt.
Música no, normal,
és veritat, m'encanta. És un festival de música, no és un festival de música infantil, val? És un festival de música,
música
per tothom,
sí, sí,
on els nanos hi són benvinguts. Això vol dir que és un festival que funciona doncs, des de les 10 del matí fins a les 5 de la tarda, fins a les 6 de la tarda, crec, i que hi ha espais per pensats per famílies. Qui tocarà? Doncs tocaran aquestes que sentiu, que són Baby Jane, tocarà Joia, tocarà Vicky Larros, tocaran els Vistikits, que són, segurament els haureu vist, un grup de metall format per xavals de 10-12 anys, que són una fantasia musical, i tocarà Brighton 64, que aquí servidora té una mica de ganes de veure'ls, perquè fa molts anys que no els veu, i em fa molta il·lusió, perquè serà una cosa xulíssima, a la Reconvert de Granollers.
Amb música com aquesta, eh? Veus, Mariola, és la normalitat que a tu t'agrada, la diversitat, sí, sí o no?
Sí, exactament, exactament.
Va, anem a un altre festival, però en aquest cas a cinema, Mariola. Altafulla.
Bueno, és en Altafulla, estic jo sí ara a Altafulla, és un festival internacional de curtmetratges, per cert, ja sé que vosaltres ho sabeu, però és que jo, este poble no pot ser més bonic. Un poble vostre de la Catalunya...
Sí, tant.
Bueno, en fi, o sea, em sembla molt bonic, només volia dir això. És un festival, és la segona edició de... curtmetratges, el eix vertebrador del festival és l'aigua.
Ho dius també perquè que és el poble de Francino i llavors estàs aquí.
No, és que jo no el coneixia, el vaig conèixer. Que... No.
Sí, sí, sí.
Que no, que ell que sempre sí. Diu, quan li dic això, me diu no, si jo sóc de Gràcia.
Sí, clar, ell és de Gràcia, no... però bueno, però és el vale. Seu poble, no? És el poble
sí,
on va cada estiu, el Carles.
Que, perdoneu-me, però és que jo m'agradaria que algun poble de la meva comunitat valenciana estiguera preservat com este, però en fi, clar. És una batalla perduda.
Sí, sí.
El cas, el festival té l'aigua com a eix vertebrador en defensa de l'aigua, de la mancança de l'aigua, de la cura que hem de tindre. No necessàriament els curtmetratges van sobre això, però sí que el festival té aquesta espècie d'intenció, no? I durant tota la setmana, acaba el diumenge, durant tota la setmana hi ha projeccions, xerrades molt interessants, amb realitzadors que compten, per exemple, el que va guanyar així l'any passat va ser el guanyador del Goya, del curtmetratge al Goya, que és una cabeza en la paret, hi ha un homenatge a ell, ahir va ser la gala inaugural i va ser un homenatge bonic a Eusebio Poncela i a Verónica Echegui. M'agrada molt perquè és com molt de la terra, saps? O sigui, és una cosa que està molt arrelada així i és una bona manera d'iniciar-se en el món de la ficció. Jo he vist ja, perquè sóc jurat de la crítica, i és impressionant el nivell, o sigui, estic prou impressionada. I no. És una bona oportunitat per veure Altafulla.
Aprofiteu fins al...
durant tot el cada setmana.
Fins al 10 de maig, fins aquest diumenge. Sí. Francesc, doble recomanació, de la pantalla al llibre.
Sí, s'acaba d'estrenar Pere Gimferrer, retrat d'un artista adolescent, sobre aquest poeta, novel·lista, editor, acadèmic, erudit, en fi, un gegant de les lletres catalanes i castellanes. El documental el signa la periodista Lídia Penello i el cineasta Pol de Pomés, i és una llarga conversa amb Gimferrer, a qui acompanyen menjant una milanesa al Tramonti, per exemple, és la primera escena, que és molt impactant, o rebent l'honoris causa a la Universitat de Barcelona. També hi desfilen alguns dels seus grans amics, Eduardo Mendoza, Antonio Muñoz Molina, Miquel Barceló, que són molt amics, o la seva segona dona, Cuca de Comingés. Permet descobrir o redescobrir Gimferrer des d'un nou angle, el domèstic.
El món de l'edició sembla que era el que m'interessava més. Al costat d'això va sortir aviat el fet que escrivia col·laboracions i me les pagaven, però no vaig pensar mai que hagués de viure del que escrivia. Encara que avui tothom parla de professionalitat de l'escriptor. Però jo crec que el que deia André Breton, la primera condició de la llibertat expressiva és que escriure no sigui una professió. Clar que Breton deia això, vivia de la seva dona, però això deixem-ho a banda, ara.
Sí, coses tan divertides com aquesta, no? I que d'alguna manera ell ha pogut escriure el que ha volgut, perquè, de fet, del que s'ha guanyat la vida és com a editor, no?
Sí. En fi... Francesc, però jo, a on digues. Està el docu? Perquè jo he intentat veure'l...
A la plataforma web de Caixa Fòrum.
Ah, sí. Vale.
Sí, si t'has de registrar, és d'accés lliure.
És gratuït, és molt xula aquesta plataforma.
Sí, 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 hi ha coses molt interessants, entre d'altres d'aquest.
Estic
registrada. Sí, 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 és aquí, és aquí. I com que segur que després de veure'l us agafaran moltes ganes de llegir-lo o rellegir-lo, us recomano començar per La gent provocador, un dels llibres que més m'han impactat de tota la meva vida, sí. El docu el trobareu, com deia, a la plataforma de Caixa Fòrum i el llibre publicat per Edicions 62.
I per què et va impactar?
Jo en sabia trossos de memòria fa molts anys. Per mi va ser un llibre brutal, perquè dius? És aquesta prosa poètica del Gim Ferrer, però a més és un, en fi, és un recital de referències literàries, cinematogràfiques, és aquest moment, a més, una mica de formació, no? Té molta gràcia, a més, que es digui Pere Gim Ferrer, retrat d'un artista adolescent, perquè és aquesta part del Gim Ferrer adolescent jove, que ja és brutal.
Sí. Ho vol devorar tot, sí. D'alguna manera. Sí.
És un artista que no, o un escriptor que no se l'ha valorat prou,
No.
Perquè és un gegant.
I que jo crec que mai estarem tan a prop de tenir una altra novel·la en català. De tenir una novel·la en català i també en castellà, Pere Gim Ferrer.
Un poeta magnífic.
Uh-huh. Etern portador de paraigües, com es defineix ell mateix.
Intenta convidar un dia al programa.
Que vingui, sí. Que serà un luxe.
Robert, cada setmana d'emocions fortes.
El Barça, que es va proclamar campió de Lliga. Podeu fer el que us doni la gana fins diumenge al vespre a les 9, quan el Barça rep el Madrid més desgastat que mai i amb més embolics en tota la història. Una tradició
crida ben fort. Rüdiger le dio un bofetón a Carreras en el vestuario del Real Madrid. Látigo.
¿Qué tal? Sí, un tortazo. Tampoco, escúchame, un tortazo de Rüdiger pica, pero no es una agresión.
I els mastegots...
No, que va.
Sí, no, però els mastegots continuen. Avui hem explicat els que hi ha hagut ahir entre Tchouaméni i Valverde. No sé si acabaran a mastegots a l'Espanyol. Se la juga demà al camp del Sevilla, 4:45 de la tarda. Els pericos estan només a 3 punts del descens. El Girona juga dilluns a les 9 al camp del Rayo. I tots aquells seguidors de Girona, Barça, Espanyol o del futbol que vulgueu tenir una samarreta vintage especial, teniu un mercat itinerant, un pop-up, un espai petitet que acaben d'estrenar al carrer Pintor Fortuny, una travessia de la Rambla, samarretes de futbol vintage per triar i remenar. El Real Vintage Football, des d'avui fins diumenge a l'hora del clàssic, estarà obert per si voleu donar-vos un caprici d'aquelles samarretes històriques, Meiva o Kappa dels anys 70 o 80.
I Marta, tu tires cap a casa teva, cap a Lleida?
Sí, perquè avui és divendres i comença la festa major.
Hi ha Correbars, també?
Avui hi ha Correbars, comença a les 6 de la tarda.
És perillós, eh?
És perillosíssim. De fet, jo he quedat per dinar a les 2 a Lleida
no
i després ja ho enganxo i tant.
Si acabes a la 1 al
horari. No, acabaré a les 12.
No, a veure, tu quina hora entres?
T'ho dic?
Sí.
A 4:45.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, a la 1. Fins la 1 s'està aquí.
Bueno, avui farem un extra.
Però m'encanta, Ricard, que és com jo, ha tingut que comptar amb els dits.
Sí, clar.
Jo també.
En qualsevol cas, jo hi arribaré, perquè Correbas comença a les 6, després hi ha Ballada de Sardanes, que potser això ja ens ho comencem a perdre.
Bueno.
Després hi ha concert de la banda municipal, pregó avui a les 8, amb una mica de polèmica aquest any, amb Saúl Cravioto. També novetat d'aquest any, aquesta nit, espectacle amb 300 drons que dibuixaran sobre el cel de la Seu Vella. Mira, ja m'ho has dit a les 6 del matí i he pensat, què feu a Sabadell, així de diferent?
Ah...
No sé, que fem moltes coses.
Pues deixa que a Lleida facin drons.
Els titius,
no?
Fem els titius, fem...
Pues a Lleida
el concurs de menjar flams.
Ah, doncs pues mira.
Està bé, això. Ha de ser maco de veure.
Ha de ser maco de veure.
Tu,
però què dius?
Tu ja has participat?
No, però sempre ho facin amb barba molt gran i sempre els hi queda tot el flam.
Magnífic,
i és una imatge de festa major que no es pot perdre. Ja us hi convidaré.
Doncs convida'ns-hi, perquè així no ens ho perdrem. Fins dilluns teniu concerts de Mamaduixa, Selva Nua, que per cert és l'última vegada que els podreu veure perquè se separaran després de 6 anys, també Auxilio o Banda Neon, i Guillamino, si voleu una cosa una mica més tranquil·la, doncs presentarà el seu nou disc aquesta nit al Cafè del Teatre.
Molt bé. R i B, es diu el nou cafè de... Ai, el nou cafè.
El nou disc.
Bueno, ja acabarem. Ja anem acabant el programa. Artur, què més? Una exposició. La Sala de la Il·lusió.
Mira, és una exposició que hi ha al Centre d'Art Santa Mònica, d'entrada lliure fins al 27 de setembre, i és una exposició on hi ha 20 artistes nacionals i internacionals que ens proposen un trajecte en moviment, un recorregut a través de diverses tècniques artístiques, i l'exposició té una tesi molt concreta, que és en moments com els actuals, on hi ha el deepfake, on hi ha la intel·ligència artificial i aquesta manipulació visual tan sofisticada, quin paper té l'art per ajudar-nos a desvetllar aquests enganys, a veure aquests enganys. Llavors, per exemple, entres i et trobes un núvol flotant d'un artista que es diu Murakami, que no té res a veure amb l'escriptor, i de sobte doncs, hi ha cadires que estan volant i coses d'aquestes que fan
que hi hagi aquest punt entre la realitat, el desig, la il·lusió, i veure una mica com a través de miralls, de vels, de parets mòbils, doncs tot això de l'art pot ajudar d'alguna forma a desentrellar aquest món que no sabem on està la veritat i on està la mentida, o què és real, què no és real. Ahir sentia aquí a Catalunya Ràdio tot això, la intel·ligència artificial, que haurà de tenir ja una mena de senyal perquè t'arriben coses que no saps si són veritat o són mentida. Llavors, amb tot això, aquesta exposició, no sé si millor o pitjor, perquè tampoc em va quedar molt clara la tesi si l'acaben, diguéssim, solucionant, però almenys et permet pensar i debatre sobre aquest assumpte tan actual.
És molt interessant, m'interessa molt. El centre
Santa Mònica, allà a la Rambla, al
entrada
final.
Entrada lliure, has dit,
sí, sí.
Eh? La baixant salt de la il·lusió.
A la dreta.
Sí, sí, baixant a la dreta. Com els... No, els alaus són a l'esquerra.
Normalment.
Ja sí. Carlota, què més ens porta?
Aviam. Si el d'abans era música normal, això igual no tant. Vale? A veure, això és Macromassa, que és una...
Un moment, allò era normal, això no, eh?
A veure, no, és a dir, això és música experimental. Aleshores, m'explico.
No l'he entès mai, jo. No l'he entès mai, he de dir-vos.
La música experimental no s'ha d'entendre, aquesta tesi, s'ha de viure, s'ha de transitar.
Vale,
aleshores, això és un concert de Macromassa, que és un celebren 50 anys, vull dir que fa una estona que volten, diguem-ne. Llavors...
Quin mal de cap, Cesc, treu.
No, a veure, això és demà al vespre, al CAT, al Centre d'Arts d'Estat Tradicionarius, i això hi haurà el Juan Grec, que és l'únic dels fundadors, diguem-ne, del grup que encara són vius, i hi haurà convidats, saludats, amics i fantasia musical també, de gent, que serà Sergio Oca, serà l'Eduard Altava, el Pepino Pasqual, el Pablo Bol, el Carles Esteban. És un homenatge a aquesta gent que fa molts anys que fan música especial des de fa una estona llarga.
I tu hi aniràs.
Jo hi aniré, jo hi aniré. Sí.
Però espera...
Sí. Anem a escoltar-ho, que allà...
És free jazz extrem, vull dir...
No, però espera, ara té harmonia, això, eh?
Fantàstic.
No hi posis acoplament, Cesc, home, no ens enganyis. Però això encara, si això és...
Sí, no, és
molt... Hi ha cervesa?
Al fora del bar sí, però dintre no, perquè és una sala de concerts i no es pot.
No, per favor, però jo... Perdoneu la meva ignorància, però Macromassa, experimental Macromassa, què és?
Sí, experimental és la música, Macromassa sí. És el grup, és un grup que fa 50 anys que circulen.
Ah, és un grup,
sí, és un grup de música,
perdoneu,
i és un grup que fa 50 anys que circulen.
Vale, no l'havia sentit mai, disculpeu.
Mariola, continuem amb tu. Recomanació de llibre.
Un llibre, per favor, és el llibre de l'any. Mira que jo llitx, eh? Este llibre és el llibre de l'any. És de l'escriptora americana Lionel River. No sé si vosaltres vareu veure o vareu llegir el llibre Tenemos que hablar de Kevin, que després va ser una pel·li que era desassossegant com poques. És la mateixa autora. És una autora fabulosa. I este llibre és una sàtira... és una tragicomèdia política, social, del moment actual i sobretot dels Estats Units. Perquè entengueu, fa una espècie de distopia sense ciència-ficció, ja saps que a mi els efectes especials estos no me fan molta gràcia, i el que planteja és un món on s'imposa la paritat mental, és a dir, està prohibit dir que algú és més intel·ligent que un altre, i en aquest context acaba guanyant la presidència dels Estats Units, Trump. I això seria el que envolta el llibre. I és un llibre fabulós.
Llibre mania, eh?
Mania.
El buscarem. Robert, diumenge, a ritme de cursa.
No, els corredors prenen Barcelona, la posseeixen, tradició que compleix 46 anys, cursa Corte Inglés, 40.000 inscrits, la gran festa de l'esport popular, que ha servit per molts com un ritu d'iniciació per començar a córrer. La sortida aquí al costat de Catalunya Ràdio, Corte Inglés de Diagonal, Balmes, Rosselló, Mallorca, Aragó, Calàbria, Gran Via, Passeig de Sant Joan, final a la plaça de Catalunya.
I acabem en Premià de Dalt, Marta?
Sí, perquè se celebra el festival Endofest, és un festival solidari que se celebra aquest cap de setmana a Premià de Dalt per visibilitzar l'endometriosi, i actuaran els Pets, també hi haurà Rigui...
Els Pets,
ara t'ho explicarà el Gavaldà.
Actuaràs?
Sí.
Va, no ho sabia, això, no ho expliques?
Jo tampoc no ho sabia, ara me n'he... Sort que escolto Catalunya Ràdio, tio, si no demano, me quedo a casa.
Els Pets, qui més?
Demà, els Pets a les 10 del vespre, abans Rigui per Xics, també hi haurà un tribut a l'Oreja de Van Gogh, a DJs tota la nit, i tots els beneficis doncs aniran destinats a un projecte d'investigació de l'Hospital Clínic de Barcelona per investigar precisament sobre l'endometriosi.
Doncs fins aquí les recomanacions del cap de setmana. Amb Artur Ramon, amb Carlota Fassanet, amb Mariola Cubells, amb Marta Viana, Robert Prat i Francesc Soler. Gràcies. Bon cap de setmana.
Adéu.
Cavaldà, no marxis.
No, home, no.
Posa'm una llista, va.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
Uala!
La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga web i app.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
A tres jornades del final de la Lliga arriba el cap de setmana definitiu.
Atenció! Un clàssic que decideix la Lliga, el descens en joc.
Aquest cap de setmana no et perdis res de la jornada al Tot Gira.
Dissabte obrim a les 4 amb el Sevilla Espanyol. Un partit decisiu per la permanència. Guanyar i salvar-se o perdre i caure al pou.
També serem a Coimbra a les semifinals de la Champions d'hoquei patins. I seguirem el Barça Burgos i l'UCAM Girona d'ACB.
Comença a acariciar una Lliga.
I diumenge, el clàssic.
Cada cop de color més blaugrana.
El Barça
A partir de les 4, un gran desplegament per no perdre's res del partit que pot donar el títol de Lliga al Barça davant de l'etern rival.
I a les 7 també seguirem la final de la Champions d'hoquei patins amb Ernest Macià des de Coimbra.
Tot gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés. Linca. Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. 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 Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat. Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Estic agafant el to. Do, bueno, perquè, re, re, re.
Per demà, vols dir, per premiar, no? Per l'Endofest.
Home, no, per premiar. Sí, per demà i per tu també. Ah. He d'estar a la teva alçada, sí. Richie.
Has de donar la nota.
Bueno, la nota ja la dono de normal.
Avui de què vols parlar, Lluís?
Doncs mira, avui vull parlar no de l'endometrosi, sinó d'un altre tipus de malaltia, que és la censura. Què et sembla?
Bé,
aplicant-lo, però, al nostre país i fent memòria d'aquells temps de plom del tardofranquisme, quan els músics, pobrets, per tal de tocar, havien de passar les seves peces al censor, que decidia si eren aptes pel públic o no.
La Viciset em parlava de bon matí al portal. Mentre el sol esperàvem i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats.
Estaca, aquest himne en contra de l'immobilisme, que es veu que la censura no ho va plegar, a la primera.
Ah, sí? Va colar aquest,
Va colar aquesta. Si la metàfora no la van acabar de plegar, perquè van donar el vistiplau que es publiqués, i no va ser fins mesos més tard que se'n van adonar que l'estaca era el règim franquista.
I als anys 80 l'estaca va esdevenir aquesta bandera, aquesta cançó bandera, no?, del moviment sindical polonès Solidaritat.
Exacte, sí, la qual cosa demostra que quan els espanyols es diuen polacos...
Deu ser alguna cosa.
No van tan desencaminats, sí, almenys sí. A nivell d'himnes. Sí,
sí. Quina més, Lluís?
Va, seguim amb més metàfores, que era l'única manera d'esquivar la censura, i en aquest cas canviem l'estaca per una samarreta, que es veu que a l'Ovidi no se la treia ni per anar a dormir.
Jo sóc fill de família molt humil, tan humil que d'una cortina vella una samarreta en fer vermella. Densa per aquesta samarreta no he pogut caminar ja per la dreta. He hagut d'anar contracorrent, perquè jo no sé què passa, que tothom que el ve de cara porta el cap topant de terra. Densa per aquesta samarreta, no he pogut sortir al carrer.
L'Ovidi reivindicant el vermell de la seva samarreta i, de pas, doncs, la seva filiació comunista gens dissimulada.
Però aquesta sí que la van prohibir, no? Aquesta és molt explícita.
Sí, aquesta sí. Aquesta, el censor de torn, aquest sí que havia fet l'AIGB, no com l'altre. I la va prohibir. De fet, l'Ovidi no la va poder tocar fins que es va legalitzar el Partit Comunista i el peix en suc. Va, vinga. Seguim amb el que probablement sigui el cantautor més bocamoll de la nova cançó, que això té molt de mèrit, amb el rècord mundial de peces prohibides per la censura. Un home capaç de fer una tornada que deia el que tothom pensa i ningú gosa dir, Ricard.
Ah, i això què és?
Doncs que si els fills de puta volessin, no veurien mai el sol.
A Suïssa han ingressat mils de milions a cabassos. Després diuen que és l'obrer el culpable dels fracassos i la manca de control. Si els fills de puta
volessin... Va, canta, Ricard, va.
Ara vaig.
La ciutat anem de cul, ningú s'acareix, tot falla.
Bueno, aquesta no...
M'agradava molt, aquí, aquesta cançó, aquí, Cupi de la Serra. Sí, sí.
Però aquesta no és metafòrica.
No,
però,
aquesta és molt directa, sí. Sí,
sí, metafòrica sí. No seria la manera d'escriure-la.
No era fi, el Quico no era fi. No, era fi.
No, i a més no ha envellit gens la cançó, perquè passen els anys i encara funciona, eh? Tu ara cantes, fills de puta,
volessin, no veuria mai el sol.
I queda perfecte, eh?
Sí, sí. Qualsevol bueno, època, qualsevol època.
Sí. De fet, el Quico en té moltes més. En tenia una que es deia Merda, que per colar-la, quan la va presentar a la censura, li va canviar una lletra i la va transformar en Verda. Però quan cantava deia Merda, m'entens? I l'altra que es deia Fills de Buda, que no parlava precisament de la filosofia oriental.
Sí.
O una que es deia El burro i l'àliga real, que et pots imaginar qui era el burro,
ja.
No?
Sí, sí, sí.
Bueno, doncs anem amb una altra cançó tristament vigent i real aquí i arreu del món, que també va ser censurada, i que parla d'aquestes redades policials per reprimir la dissidència amb la pregunta feridora que es feia la Maria del Mar Bonet.
Quina pregunta?
Què volen aquesta gent?
Que truquen de matinada.
De matinada han trucat, són al replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent? Que truquen de matinada. El seu fill, que no és aquí, més adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill ja està espanyola. Què volen aquesta gent? Que truquen de matinada.
La Maria del Mar, amb lletra de Lluís Serraïma, inspirant-se en aquells casos esfereïdors dels estudiants antifeixistes que queien misteriosament d'un quart pis quan la policia els detenia.
I tota la censura dels artistes catalans era de contingut polític o hi havia d'altres?
No, allí rebia tothom, eh? Fins i tot rebia la Guillermina.
Què
que
dius?
Ja són ganes de tocar la Guillermina. Pobre, que va escandalitzar la societat catòlica amb aquest remena nena.
No hi ha per res com un còctel que els homes faci obrir la gana. Tant per menjar com estimar.
Ara.
No s'ha inventat millor tisana. Per fer un còctel ben fet, t'estiren dintre un pot, un tros trinxat de gel i un cúmul de licors.
Estan vas apuntant o no, eh?
Després s'agafa amb dues mans i arriba el dolç moment de començar el treball.
Som-hi!
Vinga!
Hey!
Remena, remena, nena. Remena, remena, nena.
El remena, nena, que es va censurar, tot i ser un couplet de l'any 1930.
Això pels catòlics, deies, eh?
Sí, bueno, a veure, això de remenar... És immoral, és immoral.
Ah, per fer un còctel, eh?
Home, ja per les nenes del franquisme no havien de remenar res, que era pecat.
Que
hi havia tres coses intocables. El règim, la moral cristiana i, sobretot, l'exèrcit.
El general Bombom, gran bandera ostenta, i l'arma tot seguit cada soldat presenta. L'aixec amb polls rampells, voleia que voleia. L'aixec amb polls rampells i fa fugir els ocells. La bandera tant se val, aparteu les criatures. La bandera tant se val, és un tros de davantal.
Amb el tros de davantal...
Davantal, ho has sentit, això?
Sí, és intolerable, home.
Quin poc respecte. Va, vinga. Va, pleguem o què? Ja en faig una més?
Sí, i tant. Va.
Va, vinga, aquesta que va patir la censura també per qüestions de moral catòlica, que és en Serrat,
sí,
que va dedicar aquesta peça a una novieta que tenia sueca, la Susan Homsquit, que el va deixar per fer de model i que va escandalitzar tothom, el Serrat, no ella, per la cançó, parlar d'un possible menatge a trobar.
Però el conill, fora del niu, m'enganyava amb qualsevol objectiu. Se'm perdia en el fogat d'una Nikon o una Hasselblad. Calia triar o tocar el dos o fer un menatge a trobar.
No, menatge a trobar no, per la mort de Déu. Més marranades.
Era una època, això ja no es fa.
De fet, amb aquesta cançó hi ha una altra anècdota també, que és que, escolta quin número de telèfon que surt ara.
Ja saps on em trobaràs, 203-8282, Conillet.
Aquest telèfon era de veritat, era el telèfon de sus pares del Serrat.
Què dius ara?
T'ho juro, i el va fotre la cançó tan panxo, i van haver de canviar de número i tot, perquè tothom el trucava. Qui és aquí el Conillet de Vellut? Qui és aquí el Conillet de Vellut? És que no es respecta res, ni els pares del Serrat.
Lluís Gavaldà, una abraçada. Que vagi molt bé demà.
Uns petonets, adéu.